Radio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Feinejarem una estona amb la filosofia, guiats pel Pere Martí. Bon dia, Pere, ben tornat.
Molt bon dia.
Estrenem desembre i aquest és el darrer capítol del Feinejam d'aquest 2025. Ens retrobem el 2026.
Molt bé, doncs, aprofitant que estem acostant-nos a les èpoques nadalenques, m'aprofitaré per parlar d'una cosa que ja n'hem parlat alguna altra vegada, que és com a poc, o més aviat de pressa, estem patint un procés d'acceleració cada vegada més aprofundida del temps, de la nostra gestió i vivència del temps. Ara que s'acosta Nadal, hi ha un d'aquests fenòmens que van que estan molt lligats, no? Ho porten a flor de pell, el tema aquest de l'acceleració, que és el del consum compulsiu. I ja n'hem parlat, en altres comentaris nadalencs.
Avui som Cyber Monday, hem acabat el Black Friday.
Però no em resisteixo a aprofitar aquesta oportunitat perquè sembla que ja en aquests moments tots en som cada cop més conscients, malgrat que no ens hi podem sostreure, però cada cop en som més conscients que estem sotmesos a una pandèmia, la pandèmia del consum compulsiu. I això ens pot ajudar a entendre i a veure que com aquest tipus de consum, aquesta forma de plantejar-se el consum, es va estenent, es va generalitzant a d'altres objectes i situacions que van molt més enllà del que són els objectes que podem comprar en una tenda i que afecten a dimensions que d'entrada ni les sospitem, ni en som conscients. I culminen en el que en podrien dir el consum compulsiu del propi temps. Si el temps cada cop l'estem consumint més compulsivament, allò de que hi ha un temps per cada cosa ha quedat ben desfasat.
Ha això, passat a la història.
Això és una antigalla. Ara cada cosa vol tot el temps per ella. I això a poc ens està destrotant. No ens n'adonem, però ens està destrotant. Per exemple, en podríem posar molts. Abans podríem parlar d'un cicle festiu anual, ben marcat i conegut. Ara aquest cicle festiu es manté, però al seu voltant va apareixent cada vegada més una festa, un cicle festiu, que cada cop, ja, en lloc de ser anual, s'ha convertit quasi ben diari. I la fita aquesta anual és una més, entre totes les de la resta de l'any.
I quin és aquest cicle diari?
Doncs l'obligació de sortir i anar de festa, cada dia, cada setmana, cada cap de setmana. Les festes que ara s'organitzen aquí i allà, a més del cicle festiu aquest anual, marcat, que tots seguim. El mateix podríem dir dels viatges. Abans viatjar era una cosa molt excepcional, marcada. Per exemple, avui continua tenint sentit parlar del viatge de noces. Sí, formalment, però abans això era una fita extraordinària en la vida de les parelles, ara.
És un viatge més.
És un viatge més. Però bé, crec que ens serà útil tornar a, com dèiem, al cicle nadalenc, per prendre consciència del fenomen en tota la seva magnitud. Com en altres ocasions, hi ha un fet, hi ha un fet que és el que
és el detonant.
El detonant, exacte. Una cosa que em crida l'atenció i que no m'acaba d'encaixar i que, com dius tu, és el detonant d'aquesta reflexió que avui comparteixo amb tu i amb
els
que tenen la paciència d'escoltar. Avui, quan s'emet aquest programa, som el primer dia del mes de desembre. Tot just després del trasbal consumista del Black Friday i encara amb el món de ja que sé. Després en parlarem. I ara estem a 24 dies de Nadal. Però això que estic comentant, aquest fet, aquest això que em va xocar, és bastant més llunyà, perquè ens hem de remuntar a mig octubre, és a dir, 70 dies abans del Nadal. Estava jo circulant per el centre de Barcelona, abstret, perquè anava fent la gestió, no recordo ni quina era, però sé que estava molt allò endariat, i de cop passo per davant d'un aparador i me n'adono que està farcit de decoracions nadalenques.
Octubre.
I la veritat és que em vaig aturar un moment per confirmar la data, com que sempre vaig una mica despistat, i per ciutat doncs sembla que encara una mica més, perquè jo vaig amb les meves dades i tot. Bueno, i vaig dir, a veure si m'he equivocat de dia o de mes.
Vaig amb el peu canviat.
Però no, era mig octubre, més aviat feia caloreta, i a l'aparador ja hi havia tot de vets, neu i tota la parafernàlia corresponent. Bé, com en altres ocasions, després d'aquest instants de perplexitat, jo vaig continuar el meu camí, la dèria que portava, i em vaig oblidar. Però resulta que al cap de pocs dies llegeixo la notícia de que l'Ajuntament de Barcelona anuncia que engegarà la il·luminació especial per les festes de Nadal abans que l'any passat, el 22 de novembre, si no recordo malament.
Sí, sí.
Més d'un mes abans de Nadal. I encara abans fins i tot que el Black Friday. I això va fer que et tornés de cop aquella imatge, d'aquella parada. Vull dir, què passa aquí? Perquè, que jo sàpiga, les festes de Nadal no s'han ampliat en els últims anys. Continuen començant amb la missa del Gall i acabant amb Reis. Per tant, aquesta il·luminació especial deu ser per alguna cosa que no és el Nadal. Perquè, que jo sàpiga, al novembre no hi ha cap festivitat lligada amb Nadal. Però bé, ja vaig veure que això ben bé igual, és totalment indiferent. Nadal és una cosa que molta gent celebra, que hi ha molt moviment comercial, molt moviment cultural, moment que els polítics també poden aprofitar per fer-se fotos, és un bon aparador per les fotos pels polítics, per atreure'n alguna cosa. Una cosa molt important que cal celebrar. Cal celebrar. I quin sentit té que esperem a que sigui el dia en qüestió? No, comencem molt abans i així en podem extreure tot el suc, molt més de suc, el podem exprema durant més temps i molt més a fons. Si en podem començar a gaudir molt abans, per què esperar? No, vinga, de seguida, el més aviat possible. Què hi fa que quan arribi el dia ja n'estem fins al gorro de sentir Nadales per carrers i comerços torturant-nos matí, tarda i nit? O fins al gorro de llumetes o de fires de Santa Llucia o d'anar com posseïts d'una botiga a una altra? És igual. Perquè ja hem d'afegir una altra cosa aquí. I ara parlarem, com hem dit abans, del Black Friday, però una mica de paciència.
Ja hi arribarem.
Perquè, a més de haver de celebrar-ho tot anticipadament i amb la màxima intensitat des del principi fins al final, anem afegint a les nostres tradicions i dates assenyalades les tradicions i dates assenyalades que ens arriben d'importació. I llavors ja estem tot l'any en permanent calendari festiu i sempre anant d'una banda a l'altra com a posseïts. Cal reconèixer que això també pot tenir una part positiva, un aspecte divertit. Quan anem a una muntanya russa i ens sacsegen com a pilotes de ping-pong, ens ho passem bé, encara que ens maregem com una sopa. Qui sap, això pot ser també divertit una estona. No en tenim prou amb els Reis, aquesta tradició autòctona, que hem hagut d'integrar l'arbre i el Pare Noel, que se superposen al nostre tió. Això del cagatió a mi em fa una mica de...
Per què?
Perquè és el tió, no el cagatió.
Ah, el nom, sí, sí.
És com allò...
Fem ara cagar el tió, però és el tió.
Farem un programa de castellers. No. Però és igual, aquestes perversions, deixem-ho...
No costa, costa aquesta, eh?
Sí. Tenim la nostra tradició del tió, però se superposa l'arbre i el Pare Noel, que són d'altres tradicions. I llavors què passa? Que es converteix el tió, que era quatre llepolies per la canalla, abans d'anar a la missa
mitjons.
Del Gall, amb uns Reis bis. I uns Reis bis per a tothom. És a dir, anar més de bòlit. Teníem la castanyada.
Consumir més.
consumir més. I Tots Sants hi hem hagut d'afegir el Halloween, amb el consegüent trasbals de disfresses i regals per la canalla. Però nosaltres ja teníem el Carnaval per disfressar-nos. Però és igual, no el deixarem pas. També el Carnaval, i el Carnaval no només pels grans, també pels nens i les escoles. La qüestió és no parar. I ara anem al Black Friday. Teníem aquí unes rebaixes que eren al gener. Al gener, després del cicle festiu de Nadal, doncs els comerciants ja havien fet una bona buidada d'estocs, però per fer l'empanteta final, per buidar els magatzems. Doncs ara no, una tradició importada. Ara les rebaixes són al novembre. I dius... I les altres tampoc desapareixen, eh? Això està clar. I en novembre, per què? D'on te surt això? Perquè el seu país d'origen es tenen molt clar quin és el lligam del Black Friday amb el cicle festiu, per l'endemà d'Acció de Gràcies. Però aquí això d'Acció de Gràcies no existeix. Ep, de moment.
Oh, sí? No sé quants gall d'indis s'hauran cuinat.
De moment. Ja ho veurem. Però és igual. Macro rebaixes al novembre. I entre les superrebaixes i el soroll mediàtic que les acompanya i els llums de Nadal, que ja estan a ple rendiment i que els aparadors ja fa temps que ens estan dient que això de Nadal està aquí a tocar, doncs, i que ho hem de celebrar i hem d'anar ja immediatament a celebrar aquestes festes, doncs aquí tenim un totum revolutum que la veritat és que no sabem ben bé on som. Ens passa com a la muntanya russa, eh? Anem d'una banda a l'altra com a ninots d'aquests de molles. I mira, doncs esperar que arribem a baix i parin, però és que no para mai. Sempre corrent. Sempre hem d'estar pendents. A mig octubre, ep, que s'acosta Nadal, però... Perquè ens ho diuen els aparadors. Però, ep, que encara toca el Halloween. Vestits, disfresses, regals pels nens, però també panellets i castanyes i castanyeres i cementiri. Però compte, que ve el Black Friday, no puc despistar, perquè després arribarà el dia 24 i llavors no tindré els regals del tió, però... I els dels Reis? Home, potser ara serà massa, però després tot ple, no trobaré el que busco i els nens...
Perdré aquella ganga.
Que els regalaré, perquè ja tenen de tot i no faran ni cas dels meus regals ni se'ls miraran i tots els parents intentant fer-los... Amb... Saps què? Me'n vaig al monestir budista del Garraf i ja, aquí
jo,
us deixo
jo baixo de la roda,
les meves neures i ja us apanyareu. Vivim realment en un temps de... No només de consum compulsiu, sinó... acceleradament compulsiu.
Ara, quan feies aquest repàs, estava pensant que semblem hàmsters en aquella roda, que anem donant
que no
toms i toms i toms i no baixem mai d'allà dalt.
Sí, exactament. Aquesta és, malauradament, la imatge.
I no pensem, no?, mentrestant. Només
és que,
consumim.
Clar, el que té la roda, que com que no para mai...
No et deixa...
No tens un moment en què puguis dir i on t'estic anant. Tot s'ha de consumir ràpid, de seguida, del tot i fins baix i ara mateix. Ja siguin objectes, drogues, modes, o persones o personatges. Mira, ara potser s'enfadaran, però explico, ara que no ens sent ninguna anècdota personal, el meu fill el tinc ara casualment a Tanzània, ara que parlàvem dels viatges. I ja pots suposar que cada dia dino i sopo amb lleons, girafes i sopars de memòries d'Àfrica. Les pel·lícules fan molt de mal, eh? Fa poc vam estar a Londres, i clar, vam haver d'anar a Notting Hill. Els guiris ja ho hem ofegat. No té ja...
Estan negres els veïns.
Cap personalitat.
Em sembla que han pintat de fosc algunes cases, no?
Sí, i jo estic d'acord amb ells. És que jo no m'hi vaig trobar gens. Bé, no, és que em vaig sentir...
Violent.
Guiri. Només tot és per... No hi ha res que... Bueno, és igual. Bé, estic esperant que torni el meu fill per preguntar-li què tal el sopar a la sabana. Però aquesta no era la qüestió. Qüestió, parlant dels viatges, és que avui dia es retransmeten en directe. S'han de consumir immediatament. Recordo altres èpoques, records ara, diràs, molt, molt boomers, en què després d'un viatge especial, els més ordenats de les nostres colles, ens convidaven un dia a casa a tots, en un sopar ritual, i un cop acabat l'àpat, passàvem al saló, hi havia una pantalla allà instal·lada, tots érem per allà escampats, i començava la projecció cerimonial de les diapositives del viatge.
Sí, senyor.
Acompanyades d'explicacions complementàries i habitualment bastant prolixes per part dels afortunats protagonistes. Era un acte quasi litúrgic, presidit pel clec-clec, clec-clec, clec-clec de l'aparell de projecció. S'ha de reconèixer que al cap d'una estona aquest clec-clec se començava a posar al cap, i quan portaves una hora i mitja començaves a posar-te neguitós, i si veies que traien un altre carro pensaves, ostres, però quan se'n deuen tenir? No deia res per no...
Per cortesia,
sí, però...
Hi ha molta feina darrere.
Es podia allargar de manera excessiva. Entre aquest acte ritual post-experiencial i la retransmissió constant en directe de tot el que fem, mengem i contemplem, segurament hi deu haver un punt entremig que deu ser el saludable.
Segurament. Quan el trobis.
Per no parlar del consum dels personatges públics, polítics, artistes, etc., esportistes. En el meu cas, això em va començar a cridar l'atenció fa un temps. Quan vaig sentir un periodista que, parlant d'en Messi, deia, és que ja no sé quin qualificatiu fer servir per lloar-lo, i els hem fet servir tots. Vaig pensar, però com pot ser això? Perquè mira que n'hi ha, Però, esclar, tant ell com els seus companys de feina havien arribat tan lluny en la seva geografia, en la seva recerca de ser més hiperbòlics encara que els altres, en la lloança de l'heroi futbolístic, que és molt probable que s'haguessin passat ja tots els límits. Això succeeix quan anem desbocats en tanta pressa per consumir, en el camp que sigui, En aquest cas, en el camp de la lògia esportiva. Ens podem trobar que a partir d'un moment ja ho hem consumit tot i ja no podem anar més enllà. Ja no hi ha més superlatius i no tenim altre remei que repetir-nos. Era necessari portar el culte a l'heroi Messi, a l'individu Messi, a aquest extrem? Però, esclar, l'un per l'altre. Si jo dic això, doncs jo no penso ser menys. I l'altre, doncs jo encara més. I així en una espiral que és impossible, sembla, de frenar. Que acaba amb aquest sense sentit de quedar-nos sense paraules. Tenim un altre exemple ara més proper en el temps i que encara està succeint de forma molt més accelerada, perquè també els temps cada cop s'acceleren amb més velocitat. És el cas del senyor Lamine Yamal. Un adolescent que, de cop, per circumstàncies imprevistes, es veu catapultat a la primera línia mediàtica nacional i internacional. I perquè la seva joventut i qualitat insòlites en el món de futbol, doncs acapara l'atenció de tots els mitjans, del públic, i comença un seguiment que ratlla l'assetjament, contínuament present als mitjans com a notícia, comentaris, diagnòstics, pronòstics. El consum del personatge en els mitjans i per part del públic arriba a ser tan hiperbòlic que en menys d'un any ja se'l projecta com el millor jugador de la història, quan en tenia 17. Qualificatius ditiràmbics, comentaris constantment elogiosos, per la banda contrària, comentaris totalment pejoratius, resseguiment al mil·límetre de la seva vida, accions, amistats, gustos, aficions, vicis... Realment, els mitjans i els qui els consumim ens anem acostumant a aquest extreure el suc, aquest esprema fins al pinyol, els personatges públics, fins al punt que els acabem consumint, però en el sentit literal del terme, que vol dir xuclant-ne l'essència, deixant-los buits. Per tant, inevitablement destruint-los cada cop més ràpidament. I en aquest cas sembla tot just treure el cap en el món públic el risc de que acabi destruït és realment quasi bé inevitable. Els personatges públics, fins i tot les institucions, cada cop s'enlairen amb més rapidesa i es cremen més ràpidament. En la vida política, en l'esport, en el món cultural, en el món dels mitjans, on l'actualitat s'ha convertit, de fet, en instantaneïtat. Abans compràvem el diari per a conèixer les notícies del dia. És clar, això volia dir...
L'endemà, sempre.
Del dia abans.
Sí, sí.
Primer amb els canals de 24 hores i especialment a partir de la generalització de les xarxes, això de les notícies del dia va deixar d'interessar. I eren les notícies de la darrera hora, del darrer minut o del darrer segon. De fet, ara ja sembla que ja no ens interessen les notícies del darrer segon, sinó que hem de conèixer-les abans de que passin. D'aquí que hi hagi conspiracions, filtracions, moviments clandestins per estar al lloc abans de que passi la notícia, perquè ja sé que està que ha de passar i, per tant, ja la informo, ja l'anuncio abans de que passi. D'això no se'n lliuren ni les altres magistratures de l'Estat, que són aquests senyors que són aparentment tan seriosos i solemnes. Ara hem viscut un dels judicis més transcendentals dels últims temps, tot i que per el que l'han envoltat més que un judici semblava, doncs...
Un circ.
El show de Truman.
Sí.
Però era un judici molt transcendent i... Resulta que aquests magistrats excel·lentíssims, tot just una setmana després del judici, es despengen amb un escrit on anuncien que, sí, no cal que us espereu, tal com tots ja teníeu clar, ens el carreguem. I més endavant ja us explicarem per què, quan ens vingui bé, ja us farem 5 cèntims de per què ens l'hem carregat. Qüestió, sí, ens el carreguem. És clar, la validesa, l'entitat, el valor de la notícia s'esfuma a la mateixa velocitat a què ha arribat, és a dir, en pocs instants. Anant a l'exemple anterior dels magistrats, i no, tampoc es tracta de centrar només en... Però em va molt bé. Ells també ho saben, això, i saben molt bé que d'aquí un temps, quan els avalleixi de publicar les raons de la sentència i tot això, la notícia haurà quedat molt lluny, consumida per milers d'altres instantaneïtats. I, per tant, que l'efecte serà molt, molt inferior. Per exemple, se'n recorda avui algú d'una cosa que va omplir totes les portades i la nostra ment i que semblava crucial pel món occidental? Se'n recorda algú avui de la flotilla global Sumut?
Ha passat a la història.
He hagut de mirar al Google el nom, perquè ja no me'n recordava. El que està d'actualitat, el que està de moda, el que pot generar audiència, no ens ho podem perdre, no ho podem deixar passar. Si vull visitar una exposició famosa, he de reservar l'entrada, com a mínim, amb un any d'antelació, perquè tots hi hem d'anar, no ens ho podem... És una oportunitat de la teva vida, no ho pots perdre. No podem deixar passar les oportunitats, i tots anem amb l'agenda constantment oberta, matí, tarda i nit, perquè quan surti aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar. Encara que això suposi que no puc descansar mai i que he de comprometre el meu futur a anys vista. On està allò de que hi ha un temps per a cada cosa? Ara el temps sempre és ple, que és l'altra cara de la moneda, del tòpic, és que no tinc temps de res. Cada cop la nostra vida social s'acosta més a la nostra vida econòmica. Diràs, i què vol dir això? Doncs mira, la majoria de nosaltres vivim a crèdit, que vol dir que ens hem gastat en el present el que guanyarem en el futur. Doncs la nostra vida social, doncs cada cop s'hi sembla més perquè també vivim a crèdit. Ja hem compromès en el present el que viurem en el nostre futur. Però i si em ve de gust de deixar de treballar o de treballar en una feina que guanyi menys o em ve de gust de fer un altre viatge o no viatjar o quedar-me a casa? Doncs malament, perquè ja m'he venut el meu futur. O sigui que potser que anem rumiant de tant en tant si convé que anem reservant un temps per a cada cosa i no tot el temps per cada cosa.
Molt bona reflexió, interessant com sempre, que podeu recuperar i exprimar, en el millor sentit de la paraula, el podcast de Feinejant en Filosofia. Pere Martí, moltes gràcies.
Doncs que tingueu un bo i compulsiu.
Nadal.
Nadal.
Bones festes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, iniciem un nou flash informatiu quan passa un minut de 11:45 del matí per explicar-vos que el Plater assigna a la comarca 556 megawatts d'energia fotovoltaica i 652 megawatts eòlica. El dijous passat es va celebrar la sessió plenària del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès. La sessió va començar amb la presentació de l'informe de situació dels equipaments gestionats pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf. Després, la directora de l'Institut Català de l'Energia, Anna Camp, i el cap de la Divisió de Plans Energètics de l'ICAEN, Jaume Margarit, van presentar els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya als municipis de la comarca. La finalitat és ordenar la implantació d'energies renovables en el conjunt de Catalunya. D'acord amb la versió preliminar, la comarca haurà de contribuir als objectius del país amb 556 megawatts d'energia solar fotovoltaica i 652 megawatts d'eòlica en l'horitzó de l'any 2050. En l'àmbit fotovoltaic, l'Alt Penedès acollirà 269,3 megawatts en edificis, 68,4 megawatts en espais artificialitzats, com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple, i 218,3 megawatts en espais no artificialitzats. En total, l'ocupació del sòl no artificialitzat per a l'aprofitament fotovoltaic a la comarca serà de 350 hectàrees, un 0,6% del total de la seva superfície. Un cop s'inicia el període d'informació pública previst per a principis de 2026 i amb una durada de 3 mesos, els municipis de l'Alt Penedès podran presentar les seves propostes. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el Plater, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l'hora d'ordenar la instal·lació d'energies renovables en el seu territori, sempre en línia amb els criteris definits al Plater. Sant Sadurní ha viscut un intens cap de setmana de festa major. La festa major de Sant Sadurní d'Anoia ha viscut el seu punt àlgid aquest cap de setmana, coincidint amb el 29, dia de Sant Sadurní i festiu local. Divendres 28 es van celebrar el concert familiar de l'Hora del Pati i la cercavila de la Vigília, que van donar pas a una jornada de gran participació. Dissabte 29 va destacar per la tradicional cercavila i la missa solemne, a més dels actes més emblemàtics de la tarda, com el correfoc infantil, els versots i el castell de focs, mentre que diumenge 30 es va posar el punt final amb la trobada de gegants i capgrossos, la ballada de sardanes, amb la cobla marinada i la projecció de la pel·lícula sorda. Pel que fa a la música, durant aquests dies s'han dut a terme diferents concerts i actuacions. Entre els més destacats, la Festa Major ha comptat amb el concert i el ball de l'Orquestra Vancouver al pavelló de l'Ateneu, així com actuacions que han marcat les nits festives i han omplert els espais principals de la celebració. La música serà la protagonista a la Fira de Santa Llúcia de l'Arboç. A banda, l'esdeveniment comptarà amb parades d'artesania i productes locals i activitats per tots els públics. L'Arboç celebrarà els dies 13 i 14 de desembre una nova edició de la Fira de Santa Llúcia, una cita ja consolidada al calendari festiu del municipi. Enguany, la música tindrà un paper central durant l'esdeveniment, amb concerts que faran formacions locals i comarcals pels carrers. Alhora, grups de música tradicional i cant coral interpretaran nadales clàssiques i també es preveuen actuacions de música moderna, habaneres o grups de gralles. A banda, l'esdeveniment comptarà amb parades d'artesania i productes locals i activitats per grans i petits, com una visita de l'elf, del Pare Noel o dels personatges de Disney. No faltarà la tradicional exhibició i plantada de mestres puntaires al carrer de Rafael Casanova, a la plaça d'Antonio Machado i a la plaça de la Badalota. A més, durant la fira se celebrarà els 25 anys de la gegantona Teresina, motiu pel qual es farà una cercavila que comptarà amb els gegants vells d'Arenys de Munt i els nans i gegantons Gurmesint i Teresina de l'Arboç, acompanyats dels graiers els Vinardells. I obertes les inscripcions per la segona trobada de Nadal Jove d'Olèrdola. Després de la satisfactòria primera edició celebrada l'any passat, aquest 2025 també hi haurà trobada de Nadal Jove, organitzada per l'Espai Jove d'Olèrdola i l'Ajuntament. Serà el proper dissabte 20 de desembre al local Rosent Montaner de Sant Miquel. És una activitat gratuïta i la principal novetat respecte a l'edició de l'any passat és que es farà en horari diurn. A partir de 11:45 el jovent podrà posar a prova la seva habilitat i equilibri amb un toro mecànic i escalar caixes. El dinar se servirà a les 2 i a partir de les 4, perdoneu, i fins a 7:45 s'ha programat una festa amb DJ. A la trobada de Nadal Jove a Olèrdola hi poden participar joves a partir de primer d'ESO, és a dir, 12 anys, i empadronats a Olèrdola. La inscripció prèvia és obligatòria i ja es pot fer fins al 15 de desembre omplint un formulari que es pot trobar a la web de l'Ajuntament o a Instagram de l'Espai Jove.
Penedès en xarxa.
And now the end is near, and so I face.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I'll say it clear, I'll state my case.
Amb la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga que ens acosta al Com ser tu, estrenarem aquest desembre parlant de festes, parlant de Nadal. Bon dia.
Bon dia, bon dia, bon desembre, bona estrena i ja comencem, per què no, desitjant bon Nadal.
Vinga, ja estarà fet.
Oi?
De fet, és que tenim el marcador a zero, ja 1 de desembre. Sí, comencem amb el calendari d'advent, si en tenim avui mateix.
Exacte.
Ja hi som, ja hi som.
Uh-huh.
Però escolta, no a tothom li fa molta il·lusió el Nadal.
No, de fet, tenim de tot tipus de família, no? I de tot tipus de situacions i de tot tipus de persones. Vull dir, quan no et fa gaire gràcia el Nadal, potser serà per diversos motius. Potser perquè tens que fer dinar per gent que no veus en tot l'any, que són família teva, i dius, aix, potser et fa il·lusió, vull dir, almenys tenir un cop a l'any que ens retrobem, perquè almenys mantenim el contacte telefònic, fixeu-vos a les diferències. No els veig en tot l'any, faig dinar per ells, i m'estic una mica amb el nas arrebregat. No els veig en tot l'any, però tenim contacte telefònic, algú sabem, i em fa il·lusió que vinguin a fer el sopar de Nadal o el dinar de Nadal, d'acord? Què vull dir? Doncs que la comunicació és l'aliment de l'ànima. Aleshores, si realment nosaltres tenim una comunicació amb gent, doncs potser en un moment donat doncs, bueno, ja veurem com fer l'organització, si no la fem d'una forma, la fem d'una altra. Però quan no hi ha una comunicació, quan la família és adscrita però no és emocional, fas dels amics més família que potser la pròpia família.
Allò de la família que tries, no?
Sí, i allò de les bodes, que dius, i aquests senyors els hem de convidar? Sí, ma mare diu que són de la família, diu, però si no ho sabia ni jo. Aleshores dius, aix, bé, vull dir que avui en dia funcionen diferent les bodes, però és per posar un exemple, d'acord? Aleshores pot passar això, poden passar altres coses, poden passar males experiències en el Nadal. Pot passar que hagi perdut algú per les experiències.
Quan comencen a faltar sí. persones de l'entorn més proper, aquestes dates
són delicades.
Costen més, sí. Són recordes d'ells sí. especialment.
Són delicades i aleshores fa que trobis la mancança, trobis l'absència de la persona. El que sí que és cert és que segueixen altres persones del teu staff familiar. Hi ha altres persones, potser adolescents, potser petites, per les quals val la pena seguir celebrant un dia de trobada. Vull dir, perquè ja sabem que celebrem un dia de trobada, però que també hi ha la societat de consum darrere, i ja sabem que a vegades diu és que jo no vull això perquè l'únic és un invent social perquè gastem diners. A veure, el que és la societat de consum s'apunta a un bombardeig, s'apunta a un carro i una carreta, però l'origen no el perdem, o sigui, l'origen era una trobada, i és almenys tenir present un cop a l'any que ens veiem i que intentem aglutinar-nos perquè cadascú fa la seva vida. I és allò de mantenir el gregarisme. Psicològicament és mantenir...
Som gregaris,
que som
no,
gregaris, exacte, som gregaris, que formem part d'un grup, d'un equip, si pogués ser, millor un equip que un grup, però bueno, a vegades...
Per què? Quina és la diferència?
Home, la diferència és que en un grup mirem potser en diferents direccions i un equip en mirem tots amb la mateixa. A nivell d'esport, si tens un grup, si aconsegueixes d'un grup fer un equip,
molt
i tots
millor.
Mirem en la mateixa direcció, totes les energies es sumen i aconseguim molt més resultats de tot tipus.
I això ho trasllades a l'àmbit familiar?
Igual, igual.
Funciona igual?
Sí, és el mateix. La família s'ha de cuidar. Hem de facilitar la comunicació, hem de facilitar els vincles, com et deia abans, començant el petit exemple, doncs, ostres, si hi ha unes trucades, no ens veiem, però, jolín, unes trucades, no?
Mantenir el contacte.
Mantenir el contacte. Sempre a vegades això ho han fet més les àvies, ¿vale? O les mames àvies ja, o vull dir,
sí,
més senyores falten, que senyors.
A vegades sí. Es trenquen alguns ponts.
Exacte. Llavors hi ha un llibre preciós d'aquells, hi ha calendaris d'aquells que no tenen ni dient el dia 1 dilluns, ni el dia 1 dimarts, ni el dia 1, sinó que 1, 2, 3, i que allà pots apuntar el dia de l'any quin és l'aniversari dels membres de la teva família o dels teus amics, que va molt bé. No és una obligació, eh? És senzillament un sistema de comunicació per mantenir una mica el vincle, o dir, l'ideal seria que no solament perquè tinguis un dia apuntat a l'agenda o perquè t'ho digui l'àvia trucar, sinó trucar perquè vols saber com està aquella persona. Tornar una mica a les desavenences, que un té males experiències al Nadal, el que falti a algú, a cops, i em sembla que aquí en algun programa ho vam fer fa temps, ho vam dir, és deixar-li un plat a taula, a vegades serveix.
Quan és recent, potser.
Quan és recent, sí, a vegades serveix.
Quan és recent, el que passa és que a vegades no hi ha celebració
familiar. Vale, és una llàstima perquè els membres de la família necessiten estar units, aleshores potser no faran bajanades, però em sembla que tenim un concepte de l'amor una mica trist. Quan a vegades, si vingués aquella persona, et diria, feu el fumut
fent,
favor,
no?,
d'apretar el cul i brindar una copa de cava perquè esteu vius i teniu que fer coses. Jo ja les he fet, o em tocava marxar, pel que sigui, cadascú, amb la creença que tingui, no entrarem. Però que no hi és, està clar. Aleshores, potser si filosofem i intentem visualitzar una juganesca que potser ens ho està dient, segurament, o que potser ens pot veure, doncs segurament ens diria alguna cosa semblant. El favor de celebrar.
Per tant, fas aquesta proposta, aquest exercici de, encara que costi, parar taula per aquella persona que està absent,
sí, deixar-li
que no
platet.
Hi és, que ha marxat,
sí, deixar-li un platet a taula,
tenir-la present d'aquesta manera.
Sí,
i ha inclús... Brindar per ell, no?, a vegades,
sí.
Sigui on sigui.
Hi ha inclús una pel·lícula, hi ha pel·lícules que et transmeten aquests còdics, que a vegades són importants psicològicament, hi ha pel·lícules, sobretot americanes, que els fan servir, i amb una certa sutilesa, no?, perquè és allò, doncs, ens sentem tots a taula i la mare ha mort fa poc i la filla o el fill diu, no, aquí no te sentis, senta't allà, diu, aquí si està buit. Diu, no, és que és el de la mare. Dius, ah, vale, respectem-ho. Durant una certa temporada, després bye-bye, et despedeixes, és senzillament una...
Formaria part del procés de dol?
Sí, és un procés de dol, està dintre el procés de dol. Són estratègies, ja qui potser les considerarà que no, perquè els fa patir molt, però si ho podem portar dignament és un tenir present, perquè te'n recordes. Llavors, ja que te'n recordes, el tens allà. Aleshores, i si més no, li poses l'aperitiu. Si no li poses el plat de taula, li poses l'aperitiu. I si
una
no,
mica de cava.
Exacte. Li poses una copeta de cava i, si més no, fas memòria. I el fet de tenir-ho present és correcte, és trist i al mateix temps...
És sanador, no?, també, per tots els que estan a taula.
És trist, que la tristesa és un sentiment que el tenim precisament per deixar anar. Vull dir, totes les emocions tenen un sentit. Aleshores, la tristesa com a emoció és deixar anar la melancolia, que ja s'articula com a sentiment, és aquest record de lo bé que estava quan hi era la persona, o com deien abans, no?, qualsevol temps va ser millor. Cualquier tiempo pasado fue mejor. En castellà m'ho sabia jo per la meva àvia, que era valencianeta, però clar, a l'època del Franco parlàvem en castellà. Aleshores, doncs això, vull dir, que en certa manera és aquest tarannà, ¿vale? Però bé, dient, seguint amb el mateix, és tenir present la persona i intentar tenir clar que hi ha més persones, ¿eh? Vull dir que algú ha marxat, però
no descuidar els que hi són.
Exacte. La ubicació psicològica és estan amb tu, estan patint igual que tu, perquè hi ha parelles que pues, perden a la parella també i no es donen compte que les criatures necessiten que estiguis per ells. I els adolescents també, perquè i tothom, el resta de membres de la família. Aleshores, és ser una mica proactiu en aquest sentit i gestionar la família. Després hi ha motius en els quals tens famílies desestructurades. Vull dir, coneixo casos, doncs, per exemple, no és perquè els hi falti diners, però tenen economia, però llavors hi ha un mal rotllo entre germans i una li absorbeix tota l'economia d'herència que li tocava el germà i el germà acaba menjant a menjadors solidaris, tenint una herència que pues estava tallant, perquè clar, s'ha fet això sense papers oficials, només amb un rasga una mica capgirat de cables per part d'un dels germans, que deixa l'altre, li va retirant tots els beneficis quan la mare ja no té
sense
capacitat...
Sense arribar a aquests extrems, tothom ha tingut alguna sobretaula de Nadal o de Sant Esteve que ha acabat amb discussió.
Sí, aquí anava...
Familiar, no?
Aquí anava...
Sense arribar a aquest extrem,
sí, sí,
del testament.
No, però aquest extrem és més sovint del que et penses, eh?
Sí?
Sí, és més sovint del que et penses, perquè de cop i volta una persona que, bueno, la mare pues, mantenia els vincles encara que els germans no es portessin bé, però, bueno, es trobaven i cosins i una relació no massa uau, per tirar coets, però una relació una mica equilibrada.
Correcte.
Vale? Correcte. Aleshores, de cop i volta, hi ha persones, bueno, els testaments trenquen famílies molts cops, sobretot quan la base no està gaire ben col·locadeta. Després, com deies, és allò de oh, 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 jo no vull sentir el meu tio quan la meva altra tia
tots
diu no sé què.
Tots estem pensant en algun tiet en concret.
Oh, 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 jo recordo amb una locutora com tu de ràdio que en parlàvem i m'explicaven... Jo me'n vaig amb ma germana a fregar els plats i diem que els freguem a mà. I així sortim de taula.
Així s'estalvien la discussió.
Exacte, sí, es deien. Tenim un pla, ma germana i jo, i que quan comencem aquí, que la família ja sabem
que quines... Que la cosa s'escalfa, no?
Dos persones s'enganxen, ens n'anem i diem, ei, nosaltres frenem els plats i així tindrem els postres, els de postres, un altre cop nets i no necessitem els altres. Ah, sí, sí, neu, neu, neu. I llavors deia, busquem estratègies. La història és, mira, no ficar-t'hi gaire... què hi farem? La gent veu una mica més i aleshores s'accentuen les diferències i mira tu des d'una altra perspectiva, tornem a fer-hi el mateix estratègia, és fixat en les persones que no s'enganxen, potser xerra amb algú, distreu algú o intenta fer una estratègia per dispersar una mica l'atenció que se'n vagi cap a una altra banda, tampoc ets l'ànima salvadora de la situació, eh? És només per canviar una mica el tarannà d'aquell moviment i poder disfrutar tu una mica més, vale? L'altra és, com deia, contracor, tenir que fer menjar, com hem començat dient, per gent que dius, és que a sobre venen i critiquen, a sobre diuen, ah, està fred, ai, està mal, i dius, home, vull dir, no sé, aquí el suport és el que hi ha. El tema de... Jo ensenyo, evidentment, la gestió, com dèiem, com és igual que gestió esportiva, gestió d'empresa, sector família, a tenir comentaris assertius, no?
Aleshores, això ens hauríem d'aplicar tots,
sí,
no? Aquests dies,
d'aplicar.
Bé, tot l'any, no? Però aquests dies especialment.
Si tens la tieta de turno, que, bueno, que ja té una edat, que tampoc t'hi agafaràs a canviar-la, m'entens? Però que té una edat, però que de cop i volta és que això està fred, és que això està malament, dius, ai, doncs, escolta, vull dir, prepara't una sèrie de respostes, tipus, bé, prou tu el plat, pot estar fred, pot estar calent, pot estar bullint, pot... vull dir, fica-li una mica de sentit de l'humor... que entreno jo les persones per poder-lo potenciar, perquè en aquestes situacions és l'únic que les fa digeribles. Vull dir, sentit de l'humor, ja que ho fas, i podries no fer-ho, però la teva ment, o el teu cor, o la família de la teva parella està com dividit i no hi ha més remei, doncs, a més, busca-li la gràcia. Perquè si a sobre ho fem a contracor, estem desgastant moltes energies i generant molt cortisol. És dir... Oh, és que m'ho he de menjar i llavors a sobre m'he de posar somrient. No, 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 no. He dit, busca-li la gràcia. Per què? Per no desgastar-nos a més del compte.
Pensant en tu mateixa.
Clar, pensant
final,
en tu.
No? És que és egoista, no?
Bueno, aquí la clau és el que a tu t'interessa. La clau és la paraula què m'interessa. Com m'interessa entrar i com m'interessa sortir. Per tant, please, demano, per favor, estratègies de gestió de la comunicació, de gestió emocional. A veure...
Posa'ns algun exemple.
Pues el que deia abans, vull dir, si la iaia va dient això està fred, això està calent, o això bull més, això no sé què, llavors se't serveixes el plat i dius, ei, pot estar fred, pot estar calent, i tothom ja està rient. Perquè com a ningú li agrada que l'altre estigui...
L'humor és clau, doncs.
Ja, aleshores pot estar fred, pot estar calent, pot estar bullint. Això, vosaltres, tranquils, ho dieu i podeu agafar el plat i portar-lo a la cuina, posar-li cubitos o tornar-lo a ficar al microones. Llavors, evidentment, la iaia no s'aixecarà, però està fred i tots somriuran. Tu tindràs una complicitat perquè has sentat un precedent. Evidentment, és un exemple. Cada exemple, jo a la gent, els que els hi demano molt, sobretot quan treballo, és que vull imatges, que és com ara deies, un exemple. Els exemples en són imatges. Sobre la imatge jo puc ajudar, puc treballar, perquè és molt particular i, a més, és important el que sent la persona que rep aquest comentari. Com et sents tu? Vale. I què és el que volem? Pues no sentir-me així. Vale. Doncs treballem amb
evitar
funció.
Aquesta pujada de cortisol.
Clar, perquè l'altre em diu, no, jo no cal que arribi a la taula i digui, ah, es pot estar fred. No, jo arribo a la taula i diu, està fred. Ai, mira, iaia, què hi farem? És el que hi ha, no podem fer una altra cosa. Vull dir, si et geles molt, no et preocupis que et porto una manta. Jo què sé. O, senzillament, mira, pues, vols que te'l calentem més? Sí. Alguna cosa més? Jo què sé. Li posa una altra resolució. Cada persona serà diferent, però és veritat que necessitem recursos. I recursos per no enganxar-nos amb coses que no volem, perquè és que no volem enganxar-nos. Si estem oberts d'una part del cor per acceptar que vingui la família, és que és per compromís, vale, però aquest compromís té una part de sentiment, perquè és família, aleshores hi ha alguns vincles, algunes relacions, encara que et toquin el vora viu, intentes la teva part de cor de posar bona fe, encara que dius, és que em ratllen moltíssim aquestes persones. Vale, però li estàs posant bona fe, sí? No te la carreguis. No et carreguis.
Preserva-la, no?
Exacte.
Que duri,
no?
Fins al final de l'àpat.
Clar, ja que ho fas, centra't en la teva bona fe, que vol dir, no és que et prenguin el pèl, sinó és que poso bon rotllo perquè vull acabar amb bon rotllo. Si poso bon rotllo perquè llavors em sento que em prenen el pèl, em sento que a sobre em matxaquen, no, ja tinc que estar preparat o preparada. Si hi ha home o dona, és igual, i no em refereixo només al dinar, sinó a les converses. I tu has fet això, i això no ho tindries que... I dius, anem preparat ja. Perquè és que és soroll superficial i hem d'anticipar. En psicologia es parla molt d'anticipació. En política encara no tenen la psicologia molt clara. En segons quins àmbits polítics, malgrat que com a decana me'n vaig anar a parlar amb tot el Parlament, però molts cops no tenen l'àmbit polític perquè tapen forats. I tindrien que previndre. Si prevenim, que ja sabem que ve la Juanita, que és la carrondina, el Pepito, que ja està preguntant-li a tothom si han canviat de feina i quin sou cobren i no sé què, a l'altre, que s'aixeca i se'n va i s'assenta i és un adolescent i a sobre el seu pare el renya i li fot crits, o li pega crits, perdó, li pega crits davant de tothom. Anticipeu i situa't, perquè és que estàs entrant en aquest maremoto. I si estàs entrant, anticipa't i situat, vale? Dit això, doncs...
Perquè al final, Montserrat, quin és el sentit real del Nadal?
Estem celebrant el solstici d'hivern.
Ui, has anat molt enrere.
Clar.
Ara,
és que hem
ara
de
estàs
sentir...
pagana total.
Pagana, me'n vaig a l'origen celta, perquè després les religions... A mi m'agrada molt la història de totes les religions. Doncs les religions catòliques el que van agafar és ubicar-ho anclat amb el solstici d'hivern. I és que som natura, nosaltres. Hi ha Sant Joan, hi ha el solstici d'hivern, i hi ha la castanyada, hi ha la tardor, i hi ha la primavera, vale? I l'estiu... Aleshores, a l'abril tenim l'entrada de la primavera. De fet, tenim la Setmana Santa. Si és que, si us hi fixeu, ho tenim tot. I si ens anem enrere, som uns éssers existents al planeta Terra que realment estem visquent en harmonia amb la naturalesa.
Després entren... Més o menys.
Clar, més o menys, sí, perquè ara ens ho estem carregant tot.
Sí.
Però entren les creences, i les creences està bé que s'articulin. Vull dir, a vegades, vull dir, amb investigadors reals, buscant la data exacta del naixement de Jesucrist o de Mahoma o de Buda. Aleshores, aquestes coses poden haver-se articulat amb un cercle de supervivència i d'harmonia amb la natura, que ens l'estem carregant, com dèiem abans. Aleshores, és aquest, i la idea és trobar-nos un cop a l'any. Quan la gent està sola i no té amb ningú amb qui celebrar el Nadal, acaba fastidiant-li el Nadal. Però no perquè el Nadal sigui fastidiós, sinó perquè el que em fastidia és que tothom, ja, ja, je, 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 jo estic més sol o més sola que la una. I que hem de fer el parapé, he de trobar-me amb algú per fer ja, ja, je, 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 je. No, 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 tens raó, no. Però no és el Nadal el que em fastidia, el que em fastidia és quines són les circumstàncies que m'han portat aquí i què és el que jo vull fer amb la meva vida. Seria una altra dimensió. No precisament carregant-se el Nadal. El Nadal com a solstici d'hivern, com a celebració, com a qualsevol celebració, el que pretén és mantenir el gregarisme de que el ser humà no viu sol, sinó que estem acompanyats i entre tots, en teoria, ens ajudem, vale? Vull dir que és la solidaritat i la sensació de pertinença a un grup humà, a un grup social. I aleshores la família es reuneix almenys un cop a l'any. Hi ha gent que es reuneix un cop a l'any amb els amics. I realment valoren que almenys tinguin aquesta tradició, perquè diu, almenys ens veiem un cop a l'any, després diem, ei, anirem aquí i no anem, però almenys un cop a l'any ens trobem. Doncs més o menys és l'estructura familiar dels amics o l'estructura de família que tu realment vols mantenir i vols aconseguir.
I la clau per sortir-ne ben parat és anticipar i humor.
I humor i mantenir el bon rotllo que puguis, ja que has decidit entrar. Vale. Bon rotllo, bon rotllo, bon rotllo, almenys intern.
Doncs bon rotllo per tothom. Moltes gràcies, Montserrat Ferraró.
Un plaer, a vosaltres.
much more than this, I did it my
Penedès en xarxa.
Amb els My Tips i aquest Tocar el cel, ens acomiadem, posem punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio que demà repliquem a partir de les 9 i 6. Gràcies per ser-hi i bon dilluns.
I la sab és la memòria dels que hi són i els que hi van ser. Soc d'un poble que s'arrela al terra i tot pujant s'estreny per tocar el cel. Que fa pinya d'un antitipus en mans.